per al jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu. Bé, doncs, benvinguts al club, benvinguts a Temps de Jazz i naturalment benvinguts a Ràdio Vallromanes, al 94.4 de la freqüència modulada. Tenim 60 minuts en Temps de Jazz per endavant, però abans deixeu-me que us presenti el David Maidal, com sempre, a les vies de so, i en Ferran Martínez, que us parla amb molt de gust. Avui començaré presentant el Miller Davis. Ell va néixer en un acomodat barri blanc de l'estat de Sant Louis, ciutat a la que s'havien traslladat els seus pares des d'Alton, Illinois, on va néixer el 1926. Els seus primers admiradors també van ser músics blancs, fonamentalment el Harry James i el Bobby Hatchett. Seriosament interessat amb la música, va prendre classes al Edward Buchanan, trompetista ocasional de l'orquestra d'Andy Kirk, quan encara no havia complert els 13 anys. D'aquest músic va rebre el seu primer consell, que va aportar rigorosament durant tota la seva vida: toca sense vibrato, ja tremolaràs quan siguis vell. Aquest va ser l'embrió d'aquest estil llis, líric, aparentment fred, però emocionant fins gairebé plorar. Amb 16 anys complets, va tenir l'oportunitat de sortir de gira amb l'orquestra de Tim Brasquat, però la negativa del pare ho havia impedit. El 1944 va escoltar per primera vegada a Charlie Parker i Dizzy Gillespie amb l'orquestra del cantant Bill Extine. Va fer amistat amb ell i Bird li va aconsellar que es traslladés a Nova York. Un cop a la ciutat, Millers va ser testimoni directe de la cruenta batalla estilística entre el vell jazz, el swing i el nou bebop. Després de diverses actuacions a banda i banda del carrer 52 amb els creadors del nou so, va estar capacitat per fer un pas crucial a la seva carrera. Al 1949, Millers germinà la seva primera obra capdalt de la història del jazz, al costat del compositor Gil Evans, i músics de la talla de Gerry Mulligan, el Lee Konitz, i entre altres va gravar el Before of the Cool, una obra que va donar per al cèlebre Notet Capital, una empresa democràtica que repartia responsabilitats entre solista, compositor i arranjador. En aquella època va partir la seva primera detenció per consum de droga i el 1951 va fitxar pel segell Prestige, pel qual va gravar anys després quatre formidables àlbums que figuren entre el millor de la seva discografia. Enrere quedaven la tempestuosa sessió d'enregistrament amb Thelonious Monk i la seva participació en el famós quintet de John Coltrane. Poc després d'un concert celebrat a Madrid el 1990, se li van manifestar els primers símptomes d'una malaltia que el va portar a la mort. Va morir a Santa Mònica el 28 de setembre de 1991. Ningú com Miles Davis ha fet correspondre les edats artístiques del seu desenvolupament estilístic amb les diferents etapes del jazz. Thank you.
Estàs escoltant Temps de Jazz.
Gran és el Nat King Cole. Bé, ell és nascut a Montgomery, Alabama. El Nat King Cole va aprendre del seu pare, un pastor protestant, i va ser destinat al 1921 a una parròquia de Chicago. Allà la seva mare dirigia el cor de l'església i Cole creixerà i s'educarà allà, començant des de nen a cantar i a tocar l'òrgan al servei de l'església. A Chicago, als anys 30, era fàcil acostar-se al jazz, i de tots els pianistes que escoltava és el Herb Ains que es converteix en el seu admirat músic. L'altra gran influència musical de Nat King Cole li ve de Teddy Wilson, que en aquells moments tocava amb el clarinetista Benny Goodman. Un cop casat i després de tocar en diversos grups locals, coneix el guitarrista Oscar Moore i el contrabaixista Wesley Prince. Tots dos el convencen per formar un trio sota la fórmula inèdita fins aleshores, piano, guitarra i contrabaix, amb el jazz, i que faria història amb aquesta música. Sota aquest concepte musical nou, són contractats pel club Swanee Inn i que en qüestió de mesos és reclamat per la majoria dels clubs i locals importants. El 1939 graven sota el nom de King Cole Swingers, acompanyat del cantant Bonnie Lake, i allà decideix batejar el seu grup definitivament amb el nom que és conegut jazzísticament arreu del món, The Nat King Cole Trio. La carrera del Nat envers el jazz és intensíssima i molt exitosa. L'última part de la seva vida, malauradament, és més coneguda entre el públic amb un baix radical cap a la comercialitat i a l'espectacle, i abandona el piano i el jazz per fórmules econòmicament més avantatjoses. És el període de les seves cançons en espanyol. Adelita, per exemple, és la seva paradigma cançó i la ruptura amb el jazz. Nat King Cole morirà d'un càncer de gola el 15 de febrer de 1966 a un hospital de Santa Mònica. Però els seus últims anys no entelen amb absolut la seva aportació històrica, estilística, amb el piano i amb el jazz.
Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love.
Qui no ha ballat, i potser qui no s'ha enamorat amb la música del Nat King Cole? Dit això, parlarem ara de la Morgana King. Potser el nom no us diu res. Ella va néixer el 1930. Va voler ser cantant d'òpera, però va acabar sent una mediocre cantant de jazz. La seva vida ha estat marcada pel matrimoni amb dos músics de jazz de destinació tràgica: el trompetista Tony Frusella i el trombonista Willie Dennis. Va ser per al cinema quan el gran públic la va conèixer, quan va fer de dona de Marlon Brando en la trilogia del Padrí, del director Francis Ford Coppola, el 1972. Abans, a mitjans dels anys 50, actuava en clubs de Nova York i el productor Bob Schatt la va introduir amb aquells segells, el Wynn Emercy, filials de Mercury, que les seves primeres gravacions. El més aconseguit de tots els discos que va gravar en aquella data va ser el titulat For You, For Me, de 1956. Amb aquell àlbum, la seva veu crida l'atenció per l'enorme amplitud del registre que li permetia arribar a les notes més altes i per un timbre estranyament diferent de les altres cantants de l'època. Desgraciadament, la seva carrera va prendre un rumb equivocat a partir dels anys 60. Els seus discos eren monuments a l'excés, amb irrupció de multitud d'acordes, arranjaments exagerats i percussions fora de lloc. Després de junyir-se amb un temps amb les cançons comercials d'estil pop, va estar un temps retirada dels escenaris i estudis de gravació. El 1977, el segell Mus va recuperar pel jazz, però els resultats són decebedors i llastren definitivament la seva carrera. El 1948 grava el seu últim disc i des de llavors no ha tornat a aparèixer.
If you could see me now, you'd know how blue I've been. One look is all you'd need to know the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love with you. If you could see me now, you'd find me acting brave and trying so hard to make my tears behave. But it's quite impossible, I'm so in love with you. But I can't play the part. without my heart behind the smile. The way I feel for you, I never could disguise. That look of love was written so plainly in my eyes. I know you'd be mine again.
Hem escoltat a la Morgana King, la cantant d'òpera frustrada. Bé, ara us parlaré del Kenny Burrell. Ell va néixer en una de les grans localitats del blues als Estats Units, la molt industrial ciutat de Detroit. A la seva família tots eren músics i l'ambient no podia ser més propici per un jove que aviat es va agafar la guitarra del seu germà, adoptant des de llavors l'instrument de cordes. Aviat va començar a tocar semiprofessionalment amb orquestres locals i estudiava les composicions dels seus ídols, el Charlie Christian i el Django Reinhardt. El 1951 li va arribar el primer contracte seriós de la mà d'un genial trompetista anomenat Dizzy Gillespie, que aleshores dirigia un sextet on també tocava el vibrafonista Mick Jackson i un joveníssim saxotenor que anys més tard revolucionaria el món del jazz anomenat John Coltrane. Interromput breument la seva carrera musical per acabar els estudis de guitarra clàssica a la Wayne University, on acabava graduant-se en 1955 amb un diploma, el Bachelor of Music. A l'any següent, en diuen per acompanyar Billie Holiday en un magne concert del Carnegie Hall, gravat pel segell Verve. Com a recompensa del seu bon fer, comença a ser cridat per diferents grups de jazz de diferents estils. Així toca amb els Jazz Prophets i Kenny Dorman, amb Jenny Ammons i sobretot amb l'organista Jimmy Smith, amb qui ha gravat nombrosos i esplèndids discos per Blue Note. Però Kenny Burrell té també una àmplia i excepcional discografia com a líder de grup i pels segells més prestigiosos com Prestige, Verve, Cadet o Blue Note. Ja consolidat, li surt un dificilíssim competidor amb la persona de Wes Montgomery, que és pràcticament el millor guitarrista d'aquella època. El 1965 grava per Resbé el que és considerat com un dels seus millors discos, Guitar Forms. Obre un local de jazz que va batejar com The Guitar i en els anys 70 i 80 viatja per tot el món per establir-se definitivament a la costa oest dels Estats Units, on viu retirat amb l'actualitat. Thank you. fantàstica la guitarra del Kenny Burry. A l'home que seria líder d'una de les més extraordinàries orquestres de jazz de tota la història i faria d'ella el paradigma absolut del swing band, imitar començar a rebre les seves primeres classes de piano de la seva mare, una bugadera enamorada de la música. Ell és el Kurt Busiek. El 1923 se'n va a Nova York i escolta els grans pianistes d'estil Stride, imparat amb l'època, Alphas Waller, James P. Johnson i el Willie, Thelio Schmidt principalment. El seu primer treball professional important arriba al 1925 quan li contracten amb el grup que acompanya a la cantant i ballarina Katia Crippen. Poc després participa al vodevil, un gènere de música amb lletres picants que realitza el famós circuit Toba, singles de teatre Overbooking Association, sindicat d'empresaris especialitzat en espectacles per negres als Estats Units. El 1929 a Kansas City entra a formar part d'una de les millors bandes de la ciutat, la del pianista Benny Moten, de la qual a poc temps és el seu pianista titular i des d'on grava els seus primers sols en discos. Quan la banda es dissol després de la mort del Benny, el contracta al Reno Club de la ciutat, des d'on comença a exportar el so que li faria famós arreu del món. I amb aquesta orquestra ja estava amb la corda de saxos, un músic que revolucionaria la manera de tocar l'instrument, el gran Lester Young. El Club Reno tenia un acord amb una ràdio local que en diversos dies a la setmana connectava en directe amb el Club Iades, que aquesta emissora estava connectada a una cadena de programes que s'emetien per tot el país. El promotor novaiorquès John Hammond escolta una nit de 1935 amb el ràdio del seu cotxe aquella orquestra i es queda impressionat pel swing que generava la banda del Kurt Busiek. Tot just unes setmanes després, Kurt Busiek signa un contracte discogràfic amb la companyia DECCA i comença així una fulgurant carrera musical que el va fer famós i popular. La Segona Guerra Mundial va aparèixer a l'escenari i aquella banda, amb solistes esplèndids com ja el citat saxofonista Lester Young o Lercy Evans, els trompetistes Buck Clayton i Harry Edison, van tenir una època de transició que un cop acabat el conflicte bèl·lic va explotar de nou. Norman Granz, el famós productor, el contracta pel seu segell Verve. El 1952 Ibasie ressorgeix com l'ave fènix de les seves cendres, amb un concepte de música ja molt madur i en el qual introdueix canvis importants a la seva orquestra. Amplia la banda en 4 trompetes, 3 trombons, 5 saxos i 4 de rítmica. El volum sonor augmenta i el so està més treballat. Incorpora grans solistes, entre ells la magnífic Freddie Green i també el cantant Joe Williams. Així, a partir d'aquells anys i durant tota la dècada dels 60 i durant els últims 20 anys de la seva vida, el Kurt Busiek es transformarà juntament amb la seva orquestra en tota una institució i ja no passarà un any en què no faci gires per tot el món i fins i tot participi en algunes pel·lícules. Kurt Busiek mor mentre dormia el 26 d'abril de 1984. Amb ell va marxar el més gran, juntament amb Duke Ellington, líder de la Big Bang de tota la història del jazz. Estàs escoltant Temps de Jazz a Ràdio Vallromanes, al 94.4 de la FM. Sona bé això, eh? Pues és el Louis Jordan, un saxofonista i cantant nord-americà de blues, un dels pioners del jazz i del rhythm and blues. El seu pare, líder de l'orquestra Rabbit Foot Mistrels, li va ensenyar a tocar el saxo i sent adolescent va permetre que s'unís a la mateixa durant els estius. Més tard, tocaria també amb altres orquestres com les de Man Rainin i Kaiser Marshall. El 1932 s'instal·la a Filadèlfia i s'uneix a l'orquestra de Charlie Gaines. Tres anys després es trasllada a Nova York i allà el 1936 s'incorpora a la Savoy Ballroom Orchestra de Chick Webb. Actua com a saxofonista i cantant, en aquest cas, entrant en competència amb la gran Ella Fitzgerald. Des de 1938 va tocar habitualment al local de Elk Rendezvous de Harlem i va formar un grup que va gravar per dècada. Primer, sota el nom de Elk Rendezvous Band i el 1939 com Tiffany Five, un quintet amb el qual treballava al Checkland Circuit. La influència de Louis Jordan va ser tal que era considerat un model clau per tot artista de color durant més de 15 anys. Encara que en endavant la seva popularitat va disminuir, Jordan no va deixar de tocar, tant format un big band propi com canviant successivament la discografia, Aladdin, Mercury, RCA, etc., etc., en un intent de recuperar el seu lloc amb el món de la música i va morir d'un infart. Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Woo-woo, woo-woo, jiboogie. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Take me right back to the track, Jack. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chiboogie. Woo-woo, woo-woo, chiboogie. Choo-choo, choo-choo, chiboogie. Take me right back to the track, Jack. Settle down by the railroad track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chiboogie. Woo woo, woo woo, chiboogie. Choo choo, choo choo, chiboogie. Take me right back to the track. Bé, després d'escoltar la música del gran Louis Jordan, saxofonista i cantant nord-americà, passarem a la bellesa de la Julie London. La imatge de sensualitat felina i suggerent i a l'estereotip de noia de calendari és justament el títol d'un disc seu a 1956. Va ser explotada sistemàticament amb les portades dels àlbums de Julie London. Des del 1944 havia iniciat la seva trajectòria cinematogràfica, canviant el seu veritable nom de Juliet Peck pel que va adoptar definitivament. El 1955 entrava per primera vegada a un estudi de gravació per gravar Julie Is Her Name, una mena de disc presentació amb l'acompanyament del mestre de la guitarra, el Barney Kessel, i el contrabaixista Ray Leatherwood. Un dels seus temes, Cry My River, es va convertir ràpida i fulgurosament en un enorme èxit de vendes i li va obrir les portes del segell Liberty per continuar gravant de la mà del seu mànager, en aquells dies intel·ligent Bobby Trow. Per Liberty va gravar a prop d'una trentena de discos, alguns tan extraordinaris com el titulat Julie Is Her Name, sempre amb extraordinaris acompanyants i sota la batuta d'excel·lents compositors com Jimmy Robles o Andre Previn. Julie London transmetia amb les seves balades una càrrega d'erotisme que la seva veu, sublimament aprofitada, ajudava a realçar.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Del jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu.
Sense arrasar-li mèrits a tot un seguit de grans guitarristes del jazz com Barney Kessel, el Tal Farlow, el Kenny Burrell, el Jim Hall o el Jimmy Rainey, és sens dubte Wes Montgomery qui recull amb més força i propietat el testimoni que deixés a la guitarra del jazz el gran mestre Charlie Christian. Nascut al si d'una àmplia i modesta família West, es va traslladar amb el seu pare a Ohio, al costat del seu germà gran, el Mock, quan el matrimoni es va separar. Amb 19 anys va comprar la seva primera guitarra i es meravellava del sol que Charlie Christian havia gravat amb Benny Goodman, titulat el Nine's Flame. Dotat d'una oïda excepcional, va tenir els seus primers treballs com a guitarrista amb alguns clubs, d'Indianapolis com el 440 Club. Al maig de 1948, Lionel Hampton l'incorpora a la seva banda, amb qui va romandre durant 2 anys, el que li va valer la possibilitat de tocar amb Charles Mingus, el Fat Navarro, i fins i tot va acompanyar la guitarra al gran Billie Holiday, i va poder gravar els seus primers discos amb Hampton i amb el seu vocalista Sonny Parker. Pare de família numerosa, les seves obligacions domèstiques li acondicionaven a treballar moltes hores al dia per mantenir la seva família. Els seus germans, Buddy Montgomery, vibrafonista i pianista, i Monk, contrabaixista elèctric, el van proposar formar un grup per tocar a la costa oest, i el 1957 van formar el quartet The Master Sounds. Aconseguit alguns contractes de gravació amb el segell Pacific Jazz, West Montgomery va participar en 5 clubs, el primer d'ells titulat The Montgomery Brothers i 5 Others, que va ser també el primer enregistrament del trompetista Freddie Humbert. Malgrat la seva qualitat, l'èxit va trigar a arribar. Així va començar una fructífera relació de West Montgomery amb el segell Riverside, que va durar 5 anys. 2 setmanes després de signar, West Montgomery gravava a New York el seu primer disc per Riverside, amb l'organista Melvin Rain i la bateria Paul Parker, el mateix acompanyament que tenia el Missile Room. El 1960 realitza la gravació de que molts consideren la millor disc de la seva carrera, titulada The Incredible Jazz Guitar. L'aparició d'aquella gravació entusiasma a crítics i especialistes aficionats a les revistes, el Don Beat i el Metronome, li va atorgar els premis anuals al millor guitarrista de jazz. Amb l'èxit assolit, va tornar a tocar amb els seus germans gravant 3 discos, com The Montgomery Brothers i un altre més amb el pianista cec George Shearing. Durant el 1961 i 1962 va participar al Festival de Jazz de Monterrey i també va tocar amb el quartet de John Coltrane. Quan el segell Riverside es va col·lapsar després de la mort del seu president Bill Grauer, West fitxa per la companyia Verve, que en aquella època era dirigida per Creyau Taylor, propietari poc temps després del segell CTI. En Verve va aconseguir un Grammy amb l'àlbum Going Hot My Head. Al 1965, un registre massa adulcorat, però abans havia deixat gravat amb un directe club novaiorquès Half Knot, un àlbum extraordinari titulat Smoking and the Half Knot. Gairebé no va tenir temps per gravar el seu últim disc, titulat Roan Song, gravat a primers de maig de 1968 i que va ser publicat després de la mort del guitarrista. Mor sobtadament d'un atac de cor tot just 20 dies després, el 15 de juny de 1968, amb només 45 anys. En paraules del crític de jazz Ralph Gleason, West Montgomery va ser el millor que li va passar a la guitarra del jazz des de la mort de Charlie Christian. Avui, en ple segle XXI, aquesta fase conserva plena vigència. Thank you. fantàstica la versió que hem escoltat de Tequila que ens ha portat al West Montgomery. Bé, doncs, ara us parlaré de l'Oscar Peterson. És més que un pianista entre l'Art Tatum i el Bud Powell, com moltes biografies ho encasellen. És evident que, a més d'això, més dels influxos del Hutch Jones, el George Shearing i el James P. Johnson donen un pianista amb suficients trets personals com per ser considerat un cas a part. La seva portentosa capacitat instrumental i el desenvolupament extraordinari d'un concepte particular del trio són suficients arguments per constatar la capacitat i la qualitat d'un músic que ha aconseguit, amb les 80 tecles del piano, una força expressiva, un poder rítmic i un sentit del blues absolutament extraordinari.
Thank you.
La seva infància va estar envoltada de música. El seu pare i els seus dos germans grans tocaven el piano i l'òrgan, i ell es va iniciar la trompeta fins que una tuberculosi li va aconsellar deixar els instruments de vent. Als 14 anys va guanyar el seu primer concurs d'aficionats al piano i a partir d'aquí va estudiar el piano de Teddy Wilson, la seva primera gran influència. Art Tatum es va creuar amb el seu camí i, donada la seva memòria musical, va poder retenir la complexitat de les peces de Tatum i tenir la capacitat de reproduir amb absoluta i notable fidelitat. El 1944 es va integrar a la banda de Johnny Holmes, una de les més cèlebres del Canadà. I el 1949, mentre Norman Granz viatjava amb un taxi camí de l'aeroport de Montreal, va sentir casualment i després de contactar amb ell li va signar un contracte per la seva famós Jazz de Philharmonic, un grup itinerant que explicava les seves actuacions arreu del món per èxits multitudinaris. Oscar Peterson va debutar amb la JATP al Carnegie Hall de Nova York al setembre de 1949 i el públic va quedar fascinat per la seva sorprenent velocitat al piano. Van ser 2 anys a partir d'ara intensíssims, amb els que va tenir l'oportunitat de tocar amb tots els formats i amb tots els grans músics de jazz de l'època. El 1951 va formar el seu primer trio amb el contrabaixista Ray Brown i el guitarrista Irving Ashby, seguida substituït per Barney Kessel. El trio es va guanyar un espai propi dins de l'organització de Norman Granz i una mica més endavant, per fer callar les crítiques que suggerien que Peterson no seria tan veloç al piano amb el suport rítmic d'una bateria en comptes d'una guitarra. Es va contractar el bateria, el Jenny Gamache. Després va ser substituït per Alec Tippen. Aquell canvi va provocar diàleg a tres veus dels músics que es convertís en un monòleg brillant però lineal. La seva abundant i excel·lent discografia arriba fins als nostres dies i tot i que el 1993 va patir un embassament cerebral que li va paralitzar el costat dret del seu cos i va fer tema si no per la seva vida, si per la seva capacitat creativa amb la seva carrera, però la seva entresa moral i la seva força física, encara que lògicament amb alguna minva, ha tornat a la música per gaudir dels seus nombrosíssims seguidors. Oscar Peterson va morir el 23 de setembre del 2007 a la seva residència de Mississauga, a Ontario, al Canadà. Bé, amics, i fins aquí temps de jazz. Espero que us hagi agradat i us deixem amb la música de l'Oscar Peterson.